Els dimecres acostumem a fer la canya amb el Ramon, doncs fora, avui la fem a l'estudi. Ramon, setmana... Bé, al final tenim aquell escenari que tu també n'eres partidari, no? De si podies guanyar la Lliga a casa davant dels teus, doncs escolta'm, benvingut sigui, no? Per tant, el calendari i ens adona aquesta invitació a gaudir d'una nit i que pot ser molt maca al Camp Nou, no?
Home, és que és un escenari que, si l'haguessis triat a la carta, hauria estat molt difícil que s'hagués donat, no? Perquè tu pots demanar guanyar la Lliga contra el Real Madrid al Camp Nou. Això, quan comença el calendari que se sorteja, que tothom va mirant quin dia et toca aquest, quin dia l'altre, és un escenari idíl·lic. Perquè, a més, jo crec que el partit agafa grandesa per si sol, també pel Madrid, perquè pot dir, escolta, jo a la Lliga he fet figa fins ara, doncs aleshores intento discutir-li el títol d'alguna manera al Barça. Per tant, és un partit per arremangar-se, per anar-hi i per fer militància activa. O sigui, els festivals i totes aquestes històries, després, però vull dir, tot això d'aquests mosaics... I...
No t'agrada el mosaic?
A mi m'agrada més el cant a capella, per exemple. A mi cantar l'himne m'agrada. El mosaic, si està ben fet, també. És un mosaic, però jo ja estic més en varietat. O sigui, entendria, per exemple, ara et poso un cas, per parlar. Tots els que vulguin anar al Camp Nou amb una samarreta, que hagin portat un dia que han anat amb el partit contra el Madrid.
Val.
I tu faries una coreografia de molta gent que diria, no,
sí.
Doncs una cosa... No sé, no és el mosaic, doncs un moment està bé, però el mosaic com a espai central... Jo m'estimo molt més el moment del de l'himne a capella. Em sembla un moment extraordinari, més és el vespre, després la gent pot treure els llums dels mòbils, el que sigui, és un moment de plenitud, el bon mosaic, un l'agafa, l'altre no l'agafa, es veu més o menys bé, és una imatge que et queda comercialment bé, però jo aniria una mica més enllà, que ja hi ha, no sé, des de el conveni amb Spotify, doncs et trobes amb cantants de primer
Olivia
nivell,
Rodrigo, aquesta...
però sí que amb l'afició faria un salt qualitatiu en el sentit de dir, bueno, tots els que vagin al Camp Nou recomana que portin la samarreta més preuada que han tingut en un partit contra el Madrid. Aquell dia hi vaig anar perquè, jo què sé, porto la del jugador més inversemblant, i et podries trobar de cop i volta amb una escenografia diferent.
No sé, ara escolta, és una bona, reivindicació, també. A mi m'agrada el mosaic. També m'agrada molt l'himne a capella, però trobo que tampoc és incompatible. Però el mosaic
és incompatible.
A mi el mosaic m'agrada, perquè a més trobo que és segell d'identitat del Camp Nou, que els grans mosaics, després molts altres funcionen apuntar, però fa l'efecte com que els primers es van fer el Camp Nou. Si acabes guanyant la Lliga, també guanyant-li el Clàssic al Madrid, doncs un puntet més per parlar de què bé ho ha fet el Barça en aquest campionat, no?
És que per mi té molt de mèrit. De vegades es parla molt de que el Madrid ho ha facilitat i que, per tant, és un campionat també per passiva, no pas només per activa. Però crec que el Barça, durant la trajectòria, s'ha corregit en moments de dubte. És a dir, quan el Barça perd, el Bernabéu es queda 5 punts... Quan el Barça perd a Girona, el Madrid es torna a posar líder. És a dir, no ha estat un campionat. Tu podies haver baixat els braços. I el que més m'ha agradat han estat les correccions que ha anat fent Flick sobre la marxa, pel calendari, per les derrotes, i al mateix temps amb una qüestió que per mi ha estat capdalt, per les circumstàncies que siguin, que jo ara sóc incapaç d'analitzar, que és que el Barça no ha pogut fer una alineació que mantingués un ritme sostingut perquè jugadors diferencials no hi han estat. Aleshores, clar, si hi ha moments que t'ha faltat Pedri, hi ha moments que t'ha faltat Lamine, hi ha moments que t'ha faltat Bernal... És a dir, aquella alineació idíl·lica que tothom més o menys tenia al cap no s'ha pogut fer pràcticament mai 3 partits seguits. I això crec que li dona un mèrit, i a més ha fet que el Madrid hagi entrat en un procés d'involució, que és que torna a estar sense entrenador, com si fes durant 2 anys, i allò, aquella època de 2 anys amb Mbappé, el Madrid pot quedar en blanc i el Barça 2 lligues consecutives, vol dir alguna cosa. Vol dir que d'alguna manera el ritme i la perseverància i el dia a dia del Barça, que això és molt català, jo ja sé que ara estem en un món molt del jovent, de buscar els moments puntuals, de buscar episodis, de dir, no, però el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, que això és el que costa, això ho ha fet impecablement fins ara.
Ho ha fet impecablement, a més està superant l'absència de Lamine Yamal, ha guanyat dos camps sense ell complicats, com sempre són Getafe i Pamplona, i el diumenge, que em sembla que per aquesta generació de jugadors joves tan culers, tan passionals, tan barcelonistes, també és una gran oportunitat, no, Ramon, de posar-li el llacet de la temporada?
Sí, home, perquè a més jo crec que la majoria recorda el que va passar al Bernabéu en aquell clàssic que d'alguna manera el Madrid es va agafar amb unes declaracions d'Ansu Fati, de Lamin, amb el Piqué, justament, que bueno, avui em sembla que hi ha la sanció, no? Se sabrem que, com li va això davant.
Sí, perquè déu-n'hi-do la cavalia amb l'àrbitre. Sí, sí.
Però vull dir que allà també, a partir de si roben, si no roben, i es va convertir en l'esquer perquè tothom contra Lamin, no? I aleshores, quan va acabar el partit, després ells es van embolicar amb el canvi del Vinícius i totes les coses que van anar passant. Però van fer una escenografia com allò que estan fent, el punto d'inflexió, que en diu, no? El canvi de ritme. I no va ser exactament així.
Ara trauria crispetes, però com que no les tinc, simplement escoltaré i gaudiré del teu anàlisi del que... Perquè clar, és que lo de l'això del Madrid cada setmana es va superant. Perquè sí que és veritat que intuïes que hi havia algun problema al vestidor, però clar, això d'Mbappé i les vacances rebenta encara una miqueta més. Álvaro Carreras emetent ahir un comunicat passat a la mitjanit on admet que va tenir una pica baralla amb Coping Clos per part de Rüdiger, tot i que diu que ja està resolt. Mourinho, que va agafar amb força com a candidat per ser l'entrenador. No sé, Ramon...
Jo posava el símil de que el Madrid és una mica és com el Cirque du Soleil, que el que no vol és anar als camps de terra i en canvi és una carpa que va aparcant i que de cop i volta, quan alguna cosa no surt bé, es comencen a sortir històries de que s'havien atemperat, perquè és allò que deien, el Madrid sempre acaba ganant la Champions, i com que el Madrid sempre acaba guanyant la Champions, molta intrahistòria no se sap mai. O sigui, jo he vist moltes històries del Madrid que s'han sabut al cap de molt de temps. I ara, de cop i volta, doncs, per justificar papers, clar, d'algunes actuacions... Què està passant amb Carreras? La gent comença a mirar Carreras, perquè, clar, no hi juga, veu la imatge aquella de que es fot a riure quan surt el Frank García al lloc d'ell, llavors la gent comença a investigar què ha passat i diu, no, un dia se les va tenir amb el Rüdiger. Un altre dia, doncs, el que ha passat amb l'Mbappé, que ell té el seu món, que... Recordem que moltes vegades un problema de les grans estrelles és si és que la manera de fer de les grans estrelles, la marca Mbappé, casa amb la marca Madrid. I el Madrid és una marca que ho fagocita tot. És a dir, per què? Per si mateixa ja té molt valor. I és molt difícil, llevat de Di Stéfano, que és el que va posar la marca de la Champions i de la Copa d'Europa, i a partir d'allà doncs, és la imatge que té el Madrid difícilment... Hi ha algú. Diria que fins i tot el temps de Mourinho a Madrid es va veure això, no? La marca Mourinho a Madrid com casava. I ara tinc un club que és molt desmanegat en el sentit de que tothom espera aviam què farà Florentino. Llavors tothom sap que si Florentino té una reunió, que si Florentino està en un període de reflexió, però hi ha un desordre i cadascú es campi qui pugui. En aquest sentit, Arbeloa no ha estat l'entrenador que hagi estat capaç d'aglutinar totes les estrelles i de saber què passarà. Per tant, com que és un club molt presidencialista, no té un secretari tècnic, no té un director esportiu, no té un organigrama que té tothom, sinó que tothom ha de connectar amb Florentino. Jo no he parlat mai del Madrid amb Florentino, no tinc ni punyetera idea de què vol fer, però crec que té un problema ara, que és que no pots triar l'entrenador que vol perquè algun entrenador pot dir que no hi va.
I això, segurament s'hi ha trobat. Això
sí que és fotut, perquè qui li hagués dit abans no al Madrid?
Jo a Klopp no le quiero, ¿eh?
No le quieres?
Soy yo el que he dicho que no, ¿eh?
Ara no el vols.
Yo soy el que he dicho que no quiero a Klopp, ¿eh? Yo no le, no.
¿Y a qui vol?
A otro entrenador. Però a Klopp no.
A Klopp no. Veurem que acaba de signar el Real Madrid, perquè insistim, van passant els dies i ja l'incendi va creixent.
Que
va
quede
creixent,
claro, no lo quiero yo,
no, ha quedat claríssim. Vostè no el vol.
Soy yo, el que no
és Klopp que hagi dit que no, eh?
No, soy yo.
Cap cas,
Soy yo el que he dicho.
És més, Klopp, el va trucar no, i vostè diu no.
No nació para entrenar, ¿eh? No nació para eso, pues ya está, pues no pasa nada.
Ramon, per tancar, i vam entrevistar a Sol de Quetal,
a
l'expresident de Barça, Bartomeu, i volem rescatar dues de les reflexions de l'entrevista que vam fer el que t'hi jugues perquè també el Ramon hi pugui ficar cullerada i faci la seva anàlisi del que ens va dir o d'alguna de les coses que ens va dir.
Sí, perquè fa 6 anys vam treure el Barça Gate i no n'havíem pogut parlar amb ell en cap moment, no havia vingut a fer entrevista, i vam parlar amb ell sobre el Barça Gate i sobre Negreira. Sobre el Barça Gate va dir que sí, que es volien contrastar opinions, cosa que al principi de tot, quan vam treure el tema, ho va negar, però que no es van encarregar atacs.
Perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to. O dels atacs, dels informes que fa Nystream, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges que són atacs, que ell ha dit en seu judicial, jo vaig fer això sense el permís del club, ni l'autorització del club.
Vaja, això no cola. Això no cola, perquè, bàsicament, al principi de tot, Bartomeu, quan va entrar el tema, va negar tingués cap relació amb els comptes aquests de les xarxes socials. Després va negar que el Barça hagués volgut intervenir a les xarxes. De fet, es va modificar fins i tot un document que es va entregar a Price, que és l'empresa que va fer l'auditoria interna sobre aquest tema. Doncs es va modificar aquest document per tal que Price digués que no s'havia encarregat això, que no s'havia encarregat d'intervenir a les xarxes, quan després es va demostrar que sí, i ara Bartomeu està ratificant que sí que es va intervenir a les xarxes, tot i que nega els atacs, i diu que això va ser cosa del senyor Carlos Ibáñez, que ho van decidir ells unilateralment. Una persona argentí, ell és uruguaià, crec, amb l'empresa argentina i amb una seu també a Uruguai, que es dediqui a difamar periodistes de Catalunya, per exemple, de mutu propi, sense que ningú li digui a qui ha d'atacar i per què, no és creïble. En la meva opinió, no és creïble. Un d'ells, el Ramon.
Bueno, en tant que en part afectada, però el problema és voler crear un relat de qui era Bartomeu i fer un relat de Bartomeu que no es corresponia amb la personalitat de Bartomeu. És a dir, Bartomeu era una persona molt col·loquial que no necessitava les xarxes socials perquè la gent pogués parlar amb ell i estar-hi d'acord o no estar-hi d'acord. I de cop i volta tothom es va veure sorprès per vendre... Per des de les xarxes crear un estat d'opinió de la molta gent que anava en contra d'ell. No? I contra el Bartomeu, més aviat la gent pensava que del Bartu va passar a ser el president Bartomeu, ja n'hi havia prou, ja estava de bé, i cop i volta es va voler dir com si ell estés víctima de tot un relat contrari que ara se li ha tornat en contra, perquè segurament si no hi hagués hagut el Barça Gate, si l'Adrià no i el Sergi i el Sique no hi haguessin fotut cullerada, no sé si tindríem la mateixa imatge de Bartomeu. És a dir, perquè un president pot prendre decisions equivocades. Ell ha reconegut que va ser una errada prescindir de Zubizarreta, perquè sí. Va demostrar, bueno, més que d'un Zubizarreta, d'un director esportiu. També ho va ser quan molts directius que havien format part de la seva junta directiva el 2015 el van abandonar o ell va prescindir d'ell. És a dir, de cop i volta Bartomeu vol ser president del Barça. I aquell Bartu familiar que havia estat el soldat de Rossell i que en un moment determinat, per tot el cas Neymar i l'havia fet, havia assumit el club, la gent l'entenia i el comprenia. Però a partir del Barça Gate i tot el que va passar, jo crec que la gent va dir, home, aquí, així no, que té mala ombra aquest paio, que té mal, cops amagats, o què ha passat? Algú va voler crear un perfil d'una persona que no s'esqueia, i aquí va començar d'alguna mica la inquina cap a Bartomeu, perquè la praxis la va començar a fer ell malament. Després tu pots justificar una gestió d'una auditoria, si et sembla més bé, si et sembla més malament. Però això és un cas pràctic de com es poden instrumentalitzar les xarxes socials, es poden dirigir contra qui, i que ho faci un president del Barça d'una manera camuflada, i que després hagi d'admetre que, evidentment, ell estava al cas, després hi ha altres personatges pel mig, va fer que aquell personatge entranyable, que ara tornem a recuperar, no? Perquè ara va als mitjans, va a la ràdio, s'explica, això era el que era el Bartomeu. I de cop i voltes, el paper que va jugar amb el Barça Gate a mi em va semblar molt reprobable i que serà esclau de... que crec que hagués estat molt més normal demanar perdó i de dir, bé, vam creure que en aquell moment aquesta estratègia era bona, ens hem equivocat, demano disculpes a qui mai hagi pogut afectar i s'ha acabat.
La segona cosa, evidentment, és el cas Negreira. Cas Negreira, Bartomeu era directiu l'any 2003 quan ja es pagava a Negreira i va ser vicepresident el 2010 en Sandro Rossell, quan encara es pagava Negreira, i va heredar com a president també els pagaments a Negreira. Això respon Bartomeu quan se li pregunta per què cobrava José María Enríquez Negreira.
Sí, però el que no queda clarit és per què es pagava el pare, també.
Això era el que venia de fer molts anys i no tinc la resposta. A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils. Quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues, també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges.
Aquest no tinc resposta.
Això, l'Adrià, que ha vist els papers i ha vist de tot per lo del cas Negreira, pot explicar. Crec que tothom dona per assumit... Aquí hi ha dos bàndols. I una veritat, és a dir, no es pot justificar el pagament a un vicepresident dels àrbitres, sigui amb les condicions que sigui. Això és una cosa mal feta, una praxis, i més en un club com el Barça, en què en un tema tan delicat fes això. Si és simplement per això, bueno, és una qüestió. Si és que aquests pagaments anaven derivats a terceres persones, ja és una altra història. És a dir, si part d'aquests calés no anaven amb els Negreira o amb l'empresa dels Negreira, sinó que hi havien pagaments a persones interposades, algunes vinculades a la Federació Espanyola, a canvi de poders i tota la història, és una altra. Sí que és evident que per entendre tot el cas Negreira hem de tenir en compte que el Barça, en un moment determinat i capdalt per la història de la Federació Espanyola, es pronuncia a favor de Villar i... Això el Madrid el descol·loca i fa que, en lloc del Gerardo González, que era el candidat que volien ells, és Villar. Aquí, per exemple, Alfredo Relaño ha parlat a partir d'aquí del Villarato, hi ha gent que ha parlat. Bueno, això és control del poder, o exercici del poder, o tenir influència al poder, com vulguis. És a dir, el Barça es mou, en aquell moment Laporta creu que Gerardo González doncs, anirà per mal camí i aposta per Villar. I aquí això pot fer que el tracte entre Villar i el Barça, no sé si algú es va extralimitar més o menys, però era per tenir influència i per controlar el poder que es donava de facto que el tenia el Madrid. I que el Barça ha comprat àrbitres, jo crec que això... No és que no sigui indemostrable, no és veritat. Em costa molt de creure que un àrbitre hagi provat. Ara, que volia tenir influència amb les designacions. Home, i tant, només fa falta veure els àrbitres que estan ara amb el VAR i amb tot el que està passant assenyalats amb el partit com de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid es queixa de que un penal a Griezmann no li piten. Però el Barça es queixa a l'eliminatòria entre de l'Atlètic de Madrid de jugades que justament van anar a favor de l'Atlètic de Madrid i en aquell moment es va dir es que esto es tu oficio y es experiencia. I en el fons, els que defensem un tipus de futbol és tenir grandesa, que és el que a mi m'agrada. El Barça va perdre contra l'Atlètic de Madrid, sí, però va tenir més grandesa que no pas ofici. És veritat que l'ofici el pots comprar, la grandesa no. I ahir a l'Atlètic de Madrid li passa el mateix. Tu, quan vas allà, has de tenir grandesa. Per què? Perquè aquests detalls d'un penal o el que sigui te'l puguis superar i de dir, malgrat això, jo he jugat bé a futbol. Doncs bé, tots aquests detalls fa que l'organització hagi d'estar pendent de quin àrbitre et col·loquen. Jo crec que en un moment determinat el Barça va voler intervenir per saber qui li tocava cada partit.
Ramon Besa, gràcies per estar avui a l'estudi del Que t'hi jugues fent aquesta canya virtual.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Un plaer, com sempre.
Que t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.